Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. En el món actual, cada vegada tenim més presses, cada vegada anem més accelerats, cada vegada se'ns exigeix estar a més nivell. El sistema implantat fa que perdem aquesta essència, aquesta naturalitat, aquesta part que és la que ens defineix i ens fa ser més humans. La meva sensació és que ja no podem gaudir de les petites coses, dels detalls. No tenim temps ni recursos per aquests moments que ens fan feliços, i això no hauria de ser així. Últimament intento sortir al carrer amb un somriure i intentar també dir coses boniques a les persones que m'envolten. Intento abraçar més els meus éssers estimats, no jutjar ningú des de les meves pròpies sabates. Bastant dura és la vida en tots els nivells, ja que sempre sorgeixen problemes, presses, mogudes, conflictes, els quals ens portem a estar, es porten a estar més estressats, nerviosos, no poder descansar, malviure, per no parlar que els sous que ens guanyem no ajuden a tenir una qualitat de vida mitjanament acceptable. Llavors, per què no tractem de ser una mica més amables entre nosaltres? Per què no donem més les gràcies? Per què no somriem més i ens diem coses boniques? Les persones som energia i aquestes energies sempre són negatives, carregades, dolentes, i si sempre estem de mal humor, desganats, doncs això es contagia i es propaga, i al final tots ens sentim pitjor, ens estressem més i estem més malalts. Intentem, doncs, dir coses boniques, coses bones, no només criticar i posar males cares. Intentem somriure més, si us plau. Fem del món un únic lloc millor, perquè ja bastantes guerres i baralles n'hi han. Que visqui a l'amor. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a les 7 de la tarda i 2 minuts, anem a mirar quin temps ens espera de cara al cap de setmana. Atenció, perquè dissabte tindrem pluja i neu a primera hora del matí en alguns indrets. Entre la matinada i el migdia tindrem la major part de l'activitat meteorològica del dia. La part més activa de la pertorbació afectarà entre la mitjanit i el matí al nord-est de Catalunya, en xàfecs localment moderats, localment amb tempesta i amb registres més abundants entre el prelitoral central i la Costa Brava. Una segona línia de precipitació menys activa arribarà per l'oest ben entrada la matinada, totes dues convergiran al quadrant nord-est durant el matí. En aquesta fase del dia caldrà estar més pendents de la quota de la neu, perquè començarà cap als 1.200 metres, però al matí estarà situada al voltant dels 600 metres. En moments de ruixats pot caure puntualment per sota. Així que molta precaució, perquè pluja i neu ens acompanyaran al llarg del cap de setmana. Bueno, és divendres i ja sabem que els divendres hi ha més moviment de vehicles de lo habitual. Anem a saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara a les principals vies. Contactem amb el Servei Català del Trànsit. Allà es troba l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ben encara força complicacions avui a la zona de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a l'AP7, on recordem hi ha un camió bolcat, un camió malauradament d'un accident mortal d'aquest matí, i de moment es manté l'autopista tallada en sentit sud en aquest punt de Vandellòs i desviant-se el trànsit cap a l'autovia, cap a l'A7. En el cas de l'autopista, però, hi ha cues significatives d'uns 16 quilòmetres sentit sud, i en el cas de l'autovia uns altres 8-9 en la mateixa direcció. També la Nacional 340 més avall va plena en uns 6 quilòmetres en aquest punt mateix de Vandellòs i també en sentit sud. A banda d'aquest punt conflictiu a la xarxa viària, destacar a l'altra banda, en aquest cas a la C-16, aturades a la zona de Riu de Cerdanya a causa de marxa lenta que està fent el sector de la pagesia en aquest punt, en sentit nord, ja més avall per volum de trànsit, lentitud, aturades entre Berga i la Nou de Berguedà, en sentit nord també. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard Sánchez, des del Servei Català del Trànsit. I nosaltres aquí a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra avui posem el focus, la mirada, amb un tema del que estem parlant al llarg de la jornada d'avui. L'halitosi. Com saber si tens mal alè i quines són les conseqüències que pot tenir-la i com prevenir-lo? Però nosaltres avui posarem el focus en concret en les repercussions emocionals i socials que pot tenir la persona que pateix d'halitosi. I ja no només d'halitosi, podem parlar d'altre tipus de malalties. D'aquí un moment en parlarem amb l'Anna Romeu, que és psicòloga especialista en gestió emocional i membre de la secció de psicologia clínica del Col·legi Oficial de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Te acusan de conducir sin permiso o bajo los efectos del alcohol? En Castellarnau Abogados Penalistas somos especialistas en defender tus derechos. No permitas que una acusación arruine tu vida. Contacta con nosotros hoy mismo en el 93 343 6976. Trabajamos en toda España, con despachos en Barcelona y Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas, 93 343 6976.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
En Flexicar hay muchos más, en Flexicar hay muchos más, hay muchos más, en Flexicar hay muchos más, en Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
COPE Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas, más cosas.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, fit tartare y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana,
al súper otra vez.
Para tu tranquilidad en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada, que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
El 30% de la població adulta, segons la Societat Espanyola de Periodòncia, sofreix halitosi, un problema de salut que continua sent un tema tabú per a moltes persones i que la majoria dels casos, un 90%, pot estar relacionat amb una mala higiene dental, és a dir, per boques en molt mal estat, amb càries i problemes a les arrels. Una altra causa, potser la sequedat de boca, una patologia que fa disminuir la quantitat de saliva, element que sabem que és molt important per netejar unes certes partícules vocals. Falta d'higiene, mals hàbits, una malaltia oculta. Tothom sap que les causes de la mala olor de la boca poden ser moltes i molt variades. Avui n'hem parlat amb la vocal del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, Maria Terrades. Amb ella ha parlat el Ricard Álvarez.
És ben cert que el mal alè és una característica que causa rebuig a la societat en general, i ben cert també que el seu origen pot ser per una higiene descuidada o per una patologia no detectada i que no sempre té el seu origen en la boca.
Una mala higiene oral pot provocar que aquestes bactèries s'acumulin sobretot per sota la geniva i poden provocar aquest desequilibri. El tabaquisme també pot provocar una alteració d'aquesta microbiota i desequilibrar-la i convertir-la en més patògena. Quan hi ha una falta de salivació, una xerostomia, que pot també tenir múltiples causes, però molts cops és provocada per la medicació que prenem per altres motius, doncs per regular la tensió arterial o per altres coses.
En la majoria dels casos és fàcil de tractar.
Es pot revertir, s'han de fer els tractaments adequats i sí, es pot revertir. I en principi la boca, i això que diem, no, tot i que hi hagi molts microorganismes presents, són beneficiosos i no fan mala olor.
D'acord.
O sigui que i tant, es pot tractar, i tant.
Però no hem de descuidar una visita que, en general, no ens agrada massa.
El primer que hauríem de fer, si sospitem que tenim halitosi o que algú del voltant ens ho comenta, doncs és fer una visita al dentista, a l'odontòleg.
I ull si tenim aquest problema.
Un signe de que hem d'anar al dentista molt, molt clar, i que a vegades la població en general, potser els nostres oients no ho tenen tan clar, és quan la geniva sangra. És a dir, quan nosaltres ens raspallem les dents, el raspall de dents ha d'arribar a tocar la geniva. O sigui, on acaba la dent i comença la geniva, en aquest punt és on hauríem de col·locar el raspall de dent. I quan fem això, la geniva no ha de sagnar. La geniva sana no sagna. No? Quan ens raspallem de dents habitualment, la geniva sangra, això s'ha de consultar.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra, la Magda Carles, que és màster en Ciències dels Aliments per la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, ens ha insistit en que, si bé és cert que la majoria de causes estan en la boca, no hem de perdre de vista tot el referent a l'aparell digestiu tampoc.
Hi ha causes que poden anar una mica més enllà. Una faringe infectada o unes amígdales infectades, diguéssim esporàdicament, et pot donar una mala olor de boca. També temes d'estómac, males digestions,
exacte,
problemes gàstrics, però repeteixo, el gran sac està a la mateixa boca. Mm.
Estar ben hidratats d'aigua i evitar aliments o menjars de digestions lentes afavoriran o endarreriran l'aparició de l'halitosi.
Beure aigua, tenir la boca hidratada, evitar l'alcohol, el cafè i això sense una limpiesa posterior, no? I després també intentar menjar, ja entrant dintre el camp del que mengem. Sí, doncs aliments que siguin poc complicats de digestió. És a dir, aliments que estiguin poc rato a l'estómac. Bullits, planxa, perquè quan una digestió sigui més pesada, més possibilitats hi ha d'halitosi. I sense oblidar un altre tema, quan estem moltes hores sense menjar, moltes hores, doncs també tenim més halitosi.
I també existeixen aliments que ens ajudaran. No substituiran la neteja diària, però ens poden ajudar en moments concrets.
Intentar beure's, evident, però menjar molta fruita i verdura, que ens neteja la boca. Mastegar una poma. Saps? La poma, per exemple, és una fruita que, com que tens que fer una força considerable per menjar-la, vull dir menjar-la directament, sense tallar-la abans, doncs fa una mica de neteja, si ens hi fixem. Que sí? La boca et queda agradable després de menjar una poma. Sembla que hagi posat un raspall.
Els experts recomanen consultar amb un otorrinolaringòleg o digestòleg quan es descarten causes bucals, i en alguns casos es poden utilitzar probiòtics específics per millorar l'equilibri bacterià del sistema digestiu.
Avui tenim a l'Anna Romeu, que és la psicòloga especialista en gestió emocional professional i membre de la secció de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Catalunya. Senyora Romeu, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, podríem parlar, com és el cas de l'halitosi, com d'altres temes, de gent que viu tot això en silenci, no? Com afecta psicològicament patir algun tipus de, no sé, en aquest cas d'halitosi?
Sí, sí que és veritat que és un tema de salut, però que s'intenta amagar sobretot per un tema de vergonya. Jo crec que el silenci ve per la vergonya que fa admetre, explicar, fins i tot demanar ajuda, no? Es minimitza d'alguna manera, es pren com a una cosa personal, com amb culpa, i entra la vergonya i això fa que la persona s'aïlli. Per tant, estem parlant de conseqüències molt serioses, no? Uh-huh. Depèn de com es gestioni, és un tema de gestió emocional. Clar, el fet de patir halitosi, doncs et genera una sèrie d'emocions que si no tens una bona gestió emocional, una bona educació emocional, et poden portar a un patiment bastant alt, bastant gran.
Imagino que l'edat, Anna, també deu influenciar. No és el mateix un nen, una noia jove o una persona gran, no? Que dius, els joves s'interrelacionen més, surten, entren, no?
No pensis, eh? És un tema que afecta a totes les edats, perquè a totes les edats ens relacionem amb altres persones. O sigui, l'afectació en aquest cas és relacional, perquè el que intenta sempre amagar o evitar és que l'altre ho noti, no? Perquè la vergonya ve en relació al que pot pensar l'altre. Llavors, aquí el gran problema és evitar. La conducta evitativa és el que fa incrementar el patiment, perquè llavors d'alguna manera t'estàs donant el missatge de que tens, que ets culpable d'alguna cosa, que hi ha coses per amagar, que hi ha coses de tu que no són prou bones i que no has de mostrar als altres. I això, doncs evidentment, no? A l'adolescència, per exemple, a la joventut, que ens relacionem d'una manera, pot afectar d'una manera més social, potser, i com en persones més grans, doncs pot afectar fins i tot a l'àmbit laboral, no?
També.
Tenir un company de feina que li fa mala olor a la boca i no dir-ho o no ser capaç de dir-li, perquè aquesta és l'altra, no? Què fem si tenim algú a prop que té halitosi? Li
clar.
Diem, no li diem?
Clar, clar, és un conflicte. Què hem de fer, Anna? Què hem de fer?
És un conflicte.
Sí, sí. Què hem de fer? Parlem d'halitosi, però pot ser d'altres coses, eh? Per exemple,
d'altres
gent
coses,
que no es dutxi
sí.
gaire o que vegis tu que la higiene no és el seu fort. Com si li diu sí. a una persona? Potser no se n'adoni, aquesta persona, de que pateix això?
Probable. És difícil que no se n'adoni, eh? És molt difícil que no se n'adoni. Jo penso que s'ha de dir si hi ha la suficient confiança. Si no, no sóc massa partidària de que aquestes coses s'hagin de dir, o com a mínim s'ha de buscar una manera molt, molt educada de dir-li, perquè és algo molt íntim, no? Mm. Llavors, si ha de ser un problema, què sé jo, doncs si és la teva companya de feina, que la tens sempre al costat i amb qui has d'interaccionar molt sovint, acabaràs dient-li, acabaràs fent-li saber d'alguna manera, però perquè ja s'ha generat un vincle de confiança. Si és algú amb qui tractaràs una vegada i no tornaràs a veure o mai o molt esporàdicament, no sé si val la pena molestar aquella persona amb una cosa que probablement ja sap, no? Llavors penso que el sentit comú és el que primer s'ha d'aplicar amb aquests temes.
Que a vegades és el menys comú dels sentits, també t'ho dic, Anna, eh?
Sí, és cert, és cert. És cert, però jo una vegada vaig sentir una mestra, tractava amb nens petits, i va posar una regla, una norma a la classe que em va agradar moltíssim i que la he repartit molt, que és la norma dels 5 minuts. Si el que tu li has de dir a l'altre ho pot canviar en 5 minuts, doncs mira, portes una taca, canvia't el jersei, o què sé jo, t'ha quedat, tens menjar entre les dents, doncs...
Sí, o tens un moc, allò que passa, no? Ningú gosa dir res, no?
Si el que li has de dir no ho pot canviar, no hi pot fer res, i només el farà sentir malament, calla. No m'agrada el jersei que portes, o et fa mala olor a la boca i no et tornaré a veure mai més, i probablement tu ja ho saps, i no hi pot fer res en aquell moment, no cal. No cal, potser, no? En molts casos jo penso que no cal.
Psicològicament, clar, hi ha molta gent que el que fa és aïllar-se, no? Quedar-se a casa, no sortir.
Sí.
Estem parlant de l'halitosi, però podem estar parlant, jo què sé, de que s'has d'estar caient el cabell o que tens molt grans a la cara, etcètera, no? Aquest aïllament, com ajuda o no ajuda?
No, no ajuda, empitjora, sempre empitjora la situació. Estem parlant de que hi ha certs problemes o qüestions físiques, no, en aquest cas, que afecten molt a l'autoimatge, la imatge que un té i amb la que es mostra al món i a les altres persones. Llavors, si un s'avergonyeix d'alguna cosa pròpia, d'algun aspecte del seu cos o de la seva manera de ser o d'alguna malaltia o problema físic que tingui, és molt fàcil entrar en la mala dinàmica d'intentar no ensenyar-ho, d'evitar-ho. Llavors, a banda de que t'aïlles de les persones i això només fa créixer el teu malestar, és una trampa, no? És una autotrampa a l'habitació. A més, aïllant-te tampoc no soluciones res. El que has de fer és buscar ajuda. Si tens halitosi, ja ho estaves dient al principi, és un problema de salut. Mm-hmm. Ves al dentista, ves al metge, intenta buscar solucions i et sentiràs millor amb tu mateix. No, no hem de ser perfectes i ningú ho és. Llavors, si un té un problema, que busqui ajuda.
Perquè no ets l'únic que pateix això, no?
No, evidentment. Ja sabem que cadascú es veu el seu, no? I és el que pateix, jo pateixo els meus i no el dels altres, però no ets l'únic i, a més, probablement hi ha moltes coses que pots fer per solucionar-ho o, com a mínim, per millorar molt la situació. Llavors, és millor fer això perquè llavors l'autoimatge que et queda també és molt bona, no? Jo m'ocupo de mi, em cuido, em protegeixo, intento estar millor i intento estar millor també amb els altres. I evitant, el que fas és empitjorar tot això que dèiem.
Clar que sí. Doncs t'agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, Anna Romeu, psicòloga especialista en gestió emocional. Tots hauríem d'aprendre a gestionar emocionalment moltes coses. I també ets membre de la secció de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Catalunya. Anna Romeu, moltes gràcies. I hem pres bona nota de què fer en casos, depèn quins casos, què fer i deixar de fer. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon cap de setmana.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 7 de la tarde, 22 minutos. Estás escuchando La Linterna COPE Cataluña y Andorra. Y llegan los amigos de Línea Directa para preguntarnos que si sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura. Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la aplicación o de la web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito COPE y arroba Linterna COPE o en nuestro Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tiempo de juego. Al número 1 de la Sport.
Feta la feina a la Copa, ara toca descansar i agafar forces, que això no para. Nosaltres continuem en forma per viure el millor futbol del món.
Hola, soy Pedri, escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego, aquest diumenge, des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Pepe Prieto, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Social Habitat 3 ha arribat a un acord per la compra de la Casa Ursola per 9,2 milions d'euros a través d'una fórmula social col·laborativa. Cap llogater ni cap llogatera haurà de marxar de la Casa Ursola, ha assegurat l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, en una roda de premsa tot just aquest divendres. El Batlle de la Ciutat ha detallat que l'edifici es convertirà en pisos de lloguer social i assequible. La entitat social Habitat 3 assumirà la gestió de l'immoble. La finca modernista, ubicada a l'esquerra de l'Eixample, s'ha convertit en un símbol de resistència pels moviments sindicals i veïnals que denuncien l'especulació immobiliària. Recordem que dilluns passat, després de la mobilització ciutadana, es va ajornar per segon cop el desnonament d'un veí de la Casa Ursola, qui la propietat no ha renovat el contracte de lloguer. Els inquilins fa anys que denuncien que l'empresa propietària vol convertir tots els habitatges en lloguers temporals que triplicarien el preu actual. Avui en parlem de tot plegat amb el personal shopper immobiliari de referència a Barcelona, que és l'Iñaki Unsain. Senyor Unsain, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Com s'ha quedat vostè després de rebre aquesta notícia que l'Ajuntament compra finalment aquesta casa Ursola?
Bueno, és un pas més per part de l'Ajuntament, protegint a la gent, a la gent que volen arreglar el tema aquest de la vivenda. Però jo penso que aquest no és el camí, perquè clar, si cada vegada que uns veïns comencen a protestar, ve a l'Ajuntament i amb els diners de tots pues compra l'edifici, això jo penso que bueno, crea un precedent super peligrós davant de moltíssims, bueno, davant de molts edificis que tenen la mateixa problemàtica.
Uh-huh. A què consisteix aquesta fórmula de compra social corporativa, Iñaki?
Bueno, consisteix en que ja han arribat a un acord amb la societat Habitat 3, que és una societat que gestiona pisos d'habitatge social, i més o menys el 50% del cost dels 9,2 milions el paga l'Ajuntament i la resta el paga aquesta empresa. Uh-huh. I és una empresa que, clar, aquesta empresa Habitat 3 és una empresa subvencionada per l'Ajuntament. Uh-huh. O sigui que al final tot ve de les arques públiques.
És molt més ràpid, imagino, comprar un immoble ja construït, rehabilitar-lo i destinar-ho a vivenda social, no?
Sí, o sigui, realment, o sigui, tenim un problema molt seriós de la vivenda. Llavors, el que es té que fer és augmentar l'oferta de vivendes. I és molt més ràpid, com has dit, pues comprar un edifici i transformar-la en vivenda social que construir-lo de zero, no? Però jo penso que el que no podem és sometre'ls al xantatge perquè clar, la propietat privada queda totalment desprotegida davant del govern, que està clar que està protegint molt més la gent que no pot pagar i que té problemes que no a la propietat privada, que al final aquesta empresa pues, ha comprat l'edifici, hi ha uns contractes de lloguer que han vençut, legalment pues, no vol renovar els contractes, té uns quants pleites amb uns quants veïns i els ha guanyat tots, i ara ve a l'Ajuntament i es queda a l'edifici. Em sembla bé que faci aquest tipus d'actes, d'accions a l'Ajuntament comprant edificis, però no sota el centre dels veïns.
És a dir, que no és correcte o no seria correcte que el mercat rebi el missatge de que si es generen protestes l'Ajuntament intervindrà i comprarà les vivendes, perquè això podria desencadenar, com deies tu, una repetició sistemàtica d'aquests episodis. N'hi ha més llocs a Barcelona o també hi haurà a Catalunya edificis que estan en aquesta situació, no?
Estic segur que això traerà moltíssimes conseqüències, perquè hi ha molts edificis arran de Catalunya que tenen aquest problema, amb gent que no pot pagar, gent que l'edifici l'ha comprat una empresa, i llavors si veuen que fem una proposta i cridant als medis i penjant per cartes i tal, aconsegueixen que l'Ajuntament compra l'edifici, això tornarà a passar, segur.
Clar, estem parlant d'un edifici amb una barreja de diferents col·lectius, no? Cada persona que viu a una d'aquestes vivendes és un món diferent, tindran cadascú el seu lloguer. Jo no sé això com es regularà ara, perquè, clar, sé que hi ha una persona que viu a l'àtic que està en unes condicions totalment diferents a una persona que potser se li hagi acabat el contracte.
Bueno, ara la sartén, el mànec de la sartén el té l'Ajuntament, llavors pues, suposo que serà molt més fàcil per l'Ajuntament negociar amb aquesta gent, però el que passa és que pues, conforme els lloguers, els contractes de lloguers arribin al seu plaç, pues, tindran que fer un nou contracte amb el preu de vivenda social.
A banda, des del sindicat de llogaters, de llogateres, òbviament estan contents, afirmen que la intenció de Collboni és també eliminar la reserva del 30% d'habitatges de protecció oficial a totes les promocions noves o grans rehabilitacions, una norma que va ser impulsada pel govern de Colau l'any 2018. Bé, hi ha una cosa aquí que no s'entén, no?
Sí, a veure, hi ha una mica de contrasentit. El que passa és que aquesta norma del 30% era una norma absurda i que ha perjudicat moltíssim la inversió en vivenda a Barcelona, perquè clar, els promotors no volen invertir a Barcelona perquè el 30% dels pisos que tenen que fer són pisos de vivenda social. Llavors, què passa? Que els diners pues, marxen de Catalunya i se'n van a un altre lloc. I llavors, si els promotors no fan pisos, com volem tindre una oferta de pisos si no hi ha ningú que els faci? Llavors, això és un problema molt seriós perquè la inversió ha fugit a Catalunya.
Potser això sigui més un moviment polític que no pas social, no?, el que s'ha fet avui.
Totalment. A veure, al final estem amb el de sempre. Tenim un govern que té els apoyos que té, i la part més d'esquerra del govern pues, pressiona perquè han fet una bandera del tema de la vivenda, que és un problema molt seriós, però la manera que ho tenen de solucionar pues, no és la més adient. El que es té que fer és construir per augmentar l'oferta i perquè la gent que no arriba pues, pugui tindre una vivenda digna. Però el que no pot ser és anar en contra dels propietaris, perquè si ho fan, el que passarà és que la inversió sortirà de Catalunya, no hi haurà inversors que posin els seus diners en construir i en rehabilitar i en comprar edificis, perquè, clar, si estan desprotegits, pues aniran a un altre lloc.
Jo no sé si tu has estat algun cop dintre de la casa Úrsola. L'han comprat per 1,2 milions d'euros. Creus que això és un preu de mercat? Han fet aquí una bona compra? Com ho veus tu?
No ho sé, exactament no ho sé, no he estat a dintre. Sé que la zona és boníssima, ara mateix no tot te sabria dir, però clar, el preu d'aquest edifici no és només el preu dels metres quadrats al mal puesto que està, sinó és això més la problemàtica de tindre pues, 20 i pico contractes de lloguer que es tenen que resoldre, o sigui, no és un edifici buit. El que sí que és veritat, segons diuen, és que estava al mercat des de fa un o dos anys per 9 milions. pues, bueno, si estava al mercat per 9 milions i l'han comprat per 9 milions, pues suposo que el preu de mercat serà 9 milions, perquè és el que volia la propietat privada.
Estem parlant, clar, de la Casa Úrsola, que és una finca modernista a l'Eixample, que això es ven a preu d'or avui en dia.
No, no, si estiguessi buida, sense problemes, costaria el doble, probablement.
Mm. Avui escoltava jo gent al carrer, perquè clar, hi ha molta gent que ja ho comença a comentar, gent que està d'acord i gent que no tant, i escoltava una senyora al tren que deia, escolta'm, jo que tinc problemes també, vull també anar a viure a la Casa Úrsola, demà me'n vaig amb les maletes cap allà.
Clar, clar, és que això crida pues, que molta gent pues, que tenen problemes semblants, pues, digueu, pues, mira, pues, jo no pago, pues, jo també vull el mateix, pues, jo també tinc problemes, i clar, al final estan traspassant el problema de la vivenda als propietaris. Això no està bé, no està bé. O sigui, no poden resoldre aquest problema amb els diners de tots, perquè això crida a més gent que tenen una problemàtica semblant, a que actuïn de la mateixa manera.
Lo normal hagués estat preguntar a la gent, no?, què en pensa comprar-lo o no, als veïns de Barcelona, que són amb els impostos de la gent de Barcelona que es fa la compra d'aquest edifici.
Bueno, això, aquestes enquestes no es fan. Però sí, el que passa és que això és una com tu has dit, és una medida absolutament política per guanyar el favor i els votos de la gent més a l'esquerra. I això és una llàstima, perquè sí que sigui en el sector, diem que està claríssim, hi ha un problema molt gros.
Sí, sí, això no tenim dubte. No hi ha vivenda.
Però el que tenen que fer és augmentar l'oferta. I això com es fa? Pues es fa arribant a pactes entre les grans forces i sapiguem que això no es fa en un dia, es fa en 5, 6 o 10 anys. Llavors, tenen que ficar les llums llargues, no les llums cortes, i no buscar el vot d'aquí 2 mesos o d'aquí 3 anys que tenim eleccions.
És trist. No es pot comprar les voluntats de les persones d'aquesta manera, sinó que s'ha de treballar perquè tothom, com diu la Constitució, tingui una vivenda digna. Però aquí ha estat a cop de taló, no, de talonari, 9,2 milions d'euros per garantir aquesta permanència dels inquilins, la compra que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Iñaki Unzain, personal shopper immobiliari de referència a Barcelona, hem parlat algun cop amb ell. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Jo, òbviament, aquest tema portarà cua. Anirem veient què és el que passa i si tornarem a veure alguna altra casa Úrsola amb un altre nom, també demanant el mateix. O sigui que anirem parlant.
Em temo que sí. Vinga, gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Iñaki.
Una abraçada, vinga. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra a les 7 de la tarda, 38 minuts. A tota la gent que ens estigui escoltant, que sapigueu que tot allò que fem en el programa després ho podeu recuperar a través de la plana web de COPE Catalunya i també a través de les nostres xarxes socials, perquè no et perdis absolutament res, no només d'aquest programa, sinó de qualsevol programa d'aquesta casa, de la cadena COPE. I no marxeu gaire lluny, perquè d'aquí un moment parlem amb la Mar Puerto, perquè s'ha posat de moda, segurament ho heu escoltat, viatjar a destins on hagi guerres o hagin hagut guerres o conflictes. I direu, com? Doncs sí, ha pujat molt el número de persones i d'empreses que ofereixen tours que van des dels 150 euros al 3.000 per veure llocs en guerra i conèixer els seus efectes de prop. Hi ha gent, òbviament, per tot. Així que t'ho expliquem aquí, a la Linterna de COPE.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es curioso que cuando el Madrid ataca a los árbitros, los clubes ataquen al Madrid.
Están cansados de este tema.
Es el único que nunca descansa, Manolo.
Pero es que a lo mejor no descansa porque es un portento.
Gonzalo, ¿firmas el empate?
No. El derbi madrileño viene calentito. Este sábado en tiempo de juego, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el domingo, más Liga, Sevilla, Barça.
¡Vamos, fiel!
fin de semana que promete.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puede abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Otra vez regalando flores que se marchitan en tres días. Regala momentos que duran para siempre. Regálale vuestra canción, cocínale, mirad juntos vuestra serie cada noche. Inspírate con Tecnolovers en tu tienda en mediamar.es y en la app.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tothom ha rebut en segons quins països el consell d'un recepcionista, d'un hotel o d'un taxista de no trepitjar determinades zones d'una ciutat. Tot i els advertiments, sempre hi ha gent disposada a no fer cas dels consells i arriscar-se. Hi ha qui sent aversió al risc, uns altres als quals els és indiferent, però també hi ha persones que senten una preferència per viure situacions arriscades quan viatgen. Els viatgers espanyols a països en conflicte o considerats insegurs continuen sent minoritaris. A l'Afganistan van uns 5.000 a l'any, a l'Iraq 1.700 i a l'Iran uns 3.000. I a Ucraïna pocs, tot i que va a l'alça. Els ciutadans poden moure's per on vulguin. Expliquen sempre des del Ministeri d'Exteriors al ser preguntats pels riscos d'aquestes expedicions. Nosaltres afirmem, desaconsellem anar-hi, però no es pot coartar la llibertat de moviment, però sí que se'ls recomana que les seves vacances siguin això, vacances. Ara bé, la persona que decideix anar de viatge a l'Afganistan, Etiòpia, Yemen o Ucraïna, el risc i els perills li importen molt poc. Fins i tot potser que pensin que té el seu punt anar de turisme a un d'aquests països i que si ha de posar-se un cas i una armilla antibales, doncs encara millor. Dels riscos d'aquests viatges hem parlat darrere a COPE Catalunya i Andorra amb Martí Serrate, que és el vicepresident de la patronal d'agències de viatges, ACABE. Ho ha fet la Mar Puerto.
Sí, els preus d'aquestes experiències ronden entre els 150 i 250 euros, encara que hi ha companyies disposades a arriscar-se més i oferir una visita de diversos dies per tarifes considerablement superiors, que arriben fins als 3.300 euros. De la mateixa manera que els fronts bèl·lics a Israel s'han convertit també en tota una atracció i viure'l en primera persona, doncs també té un preu, uns $800 Partur, la frontera amb Gaza, és el plat fort. Diàriament, desenes de persones s'amunteguen al mirador més proper a la franja de Gaza per presenciar amb prismàtics a la mà els bombardejos. Martí Serrate és el vicepresident de CAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, i a més també president de la Fira de Turisme Bitravel, i explica com són aquests viatges.
És un turisme que sigui molt acceptat per diversos motius, és a dir, quan tu viatges, el Ministeri d'Afers Exteriors doncs marca una mica els països que no recomana viatjar, no? I això implica un risc i una responsabilitat, sobretot a les agències de viatges, en el qual, si tu envies algú i en un país que no està recomanat i li passa alguna cosa, la responsabilitat és totalment teva. Tindria que firmar-te un document conforme tu l'has avisat i que ell viatja igualment, no?
Afganistan, per exemple, l'any passat va arribar aproximadament als 7.000 turistes, però ara bé, cal saber què és el que s'ha de mirar i què cal fer abans d'anar.
El primer que tens que mirar és els països que no estan recomanats pel Ministeri d'Afers Exteriors, no? I això és el que marca una mica la pauta, no? És a dir, que si tu després el client vol anar, doncs et té que firmar un document conforme tu l'has avisat i que ell va a baix la seva responsabilitat. I que després, cap companyia d'assegurances, perquè és importantíssim, clar, ja de per si anar de viatge i el tema de l'assegurança, però no saps mai què pot passar, no? Cap companyia d'assegurances es fa responsable ni et fa una pòlissa d'assegurances en un país que no està recomanat viatjar pel Ministeri de Defensa Exterior.
Per la seva banda, Adrián Lozano és el director d'una agència de viatges asturiana i organitza viatges de turisme a Ucraïna. Aquest mes de febrer ja en té un pensat i explica com són els seus clients.
Tenemos previsto ahora hacer un viaje para lo que es el año de la invasión, ahora el 24 de febrero, y luego posteriormente otro en verano. Son clientes que están acostumbrados a viajar a países así en situaciones extremas, tipo Afganistán, Irán, etcétera, y luego mucha gente que viajó a Ucrania cuando todavía no había guerra y ahora, quieren seguir viajando pese a la situación que hay. Hay de todo, desde gente de 24, 25 años hasta gente de una media de 40, 40 y pico.
Lozano també assegura que és una destinació segura perquè la línia de foc és a més de 500 quilòmetres. El preu per una setmana, en el seu cas, ronda dels 300 als 800 euros aproximadament.
Yo se les explica bien lo que es la situación antes de ir, lo que puede pasar y lo que no. En caso de, de una situación extrema que hacer, tenemos allí apoyo de personal local. Y luego, a todos se les recomienda ir con un seguro de accidentes, básicamente, por cualquier cosa que te pueda pasar. Y la gente lo asume bastante bien porque una vez que está allí no es la cosa tampoco como se pinta en la televisión, que lo que sale es el Donbass y, lo que es el frente. Vamos a todo lo que es zona bajo el control ucraniano. También hacemos visitas a lo que es Kharkov, Dnipro y Odessa. Las zonas que vamos nunca ha caído nada cerca. Sí se escucha en el cielo, pero la gente se la mentaliza de lo que va a ver y de lo que va a escuchar antes de ir.
Per tant, parlem de turisme macabre o de conscienciació? És una manera macabra de fer turisme o és més aviat una manera efectiva de consciència i crear empatia, Montse?
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Macaco llega al Festival Íntims de Casino Barcelona. El sábado 22 de febrero descubre en exclusiva su nuevo disco y revive sus grandes éxitos en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. Recuerda, el 22 de febrero disfruta de Macaco como nunca antes lo has hecho. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
Arabing.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Arabing.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Arabing.
Compromiso social.
Arabing.
Un gran equipo humano a su servicio. Arabing.com. Más de 35 años de experiencia.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
De dilluns a divendres.
Tenim
tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
¿Hablas con un amigo?
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic, Luis Rodríguez.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Set de la tarda, 50 minuts, és la millor hora, la Linterna COPE Catalunya i Andorra, per posar-nos en òrbita el que és l'última hora informativa. Sens dubte, és una de les notícies del dia, la compra per part de l'Ajuntament de Barcelona i Habitat 3 de la Casa Ursola. Pels veïns que havien de ser desnonats, és una decisió que els dona tranquil·litat pel seu futur més immediat, però sembla que aquesta compra no ha deixat content pràcticament a ningú. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, comencem pel sindicat de llogateres, que se n'alegra, evidentment, pels veïns que consideren, però consideren una vergonya, els 9 milions d'euros que pagarà l'Ajuntament per la Casa Ursola. Una xifra molt per sobre del que va pagar el propietari. Des del sindicat deixen molt clar que la lluita no s'acaba aquí i que mantindran les mobilitzacions fins que els veïns prenguin les decisions sobre el futur d'aquest edifici. Claudia Cifuentes.
L'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, ha criticat que l'Ajuntament i el síndic els hagi apartat i no hagi comptat ni comunicat amb el propi sindicat ni tampoc amb els veïns de la Casa Ursola.
És una vergonya que l'Ajuntament intenti d'una manera ridícula, perquè crec que tot el país és conscient del que està passant en aquest edifici, fer veure que el Sindicat de Llogaters de Catalunya no existeix. És una vergonya que l'Ajuntament, el síndic de Greuges i Habitat 3 hagin decidit tirar pel dret sense ni parlar amb els veïns, ni parlar amb el sindicat, ni posar mai un peu a la Casa Ursola.
Asseguren que ha estat una acció opaca, però tot i això, segons el sindicat, la fi del desnonament és una victòria de tot el moviment per l'habitatge i de totes les persones que s'han mobilitzat sense descans per fer-ho possible. Però asseguren que l'Ajuntament ha negociat d'esquena els llogaters i el sindicat per assegurar-se que l'especulador no perdés ni un euro. El govern municipal pagarà 9,2 milions d'euros d'Albert Uller, rescatant-lo i premiant-lo després d'anys intentant expulsar els veïns. Així ho lamenten en un comunicat. El Sindicat de Llogaters de Catalunya ha convocat una trobada de blocs de lluita el pròxim 17 de febrer, després de la compra de la Casa Ursola.
Gràcies, Clàudia Cifuentes. I parlem de les crítiques al sindicat, del Sindicat de Llogateres, i crítiques també des de l'oposició a l'Ajuntament, que qüestiona el preu que s'ha pagat i tem que això sigui una cortina de fum.
Exacte. El líder de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro, li ha retret a l'alcalde Jaume Collboni que hagi cedit davant del xantatge dels lobbies preocupes. Diu que això no fa altra cosa que augmentar la inseguretat jurídica dels propietaris i avisa que no tot es pot resoldre a cop de talonari.
Y el alcalde Collboni debe explicar cuántos pisos públicos se podrían hacer con 9,2 millones de euros, que es muchísimo dinero. Creo que es una malísima noticia porque el Ayuntamiento de Barcelona no puede convertirse en una inmobiliaria.
Damià Calvet, que és portaveu de Junts a l'Ajuntament, creu que el govern municipal ha actuat de forma una mica improvisada. Potser ha resolt el futur d'uns quants veïns, però Calvet es pregunta què passa amb la resta de famílies vulnerables que hi ha a la ciutat en llistes d'espera per accedir a una vivenda.
O senzillament respon a criteris de que arriba l'administració i a cop de talonari amb els diners de tots, doncs resol el problema d'unes quantes persones o d'unes quantes famílies. Creiem que el que ens hem de preguntar és què pensaran la gent de Barcelona, famílies vulnerables, que estan en llista d'espera per obtenir habitatges socials.
I el Partit Popular ha anunciat que portarà a la Fiscalia la compra de la Casa Ursola. Daniel Cirera, que és el líder del PP a Barcelona, critica la doble moral que fa distinció entre els que són inquiocupes o propietaris.
estamos dando carta de naturaleza a aquellos que ocupan una vivienda y, por tanto, creo que el ayuntamiento lo que debería haber hecho es defender la propiedad y no defender a aquellos que se están aprovechando de las propiedades de otros.
A tot això, els API avisen que la compra de la casa Ursola crea un precedent preocupant. Lamenten que el propietari s'hagi vist obligat a vendre com a única sortida viable després d'anys de pressions i assetjaments. De fet, el propietari, després d'aquest anunci de compra, ha dit en un comunicat que ell sempre ha volgut dialogar, però que amb el sindicat de llogateres ha estat impossible perquè mai ha volgut arribar a un acord ni trobar solucions per a cadascun dels veïns. I encara una opinió més, la de l'advocat José María Español, que alerta d'una primera conseqüència de la decisió de l'Ajuntament. Y es la de perdre inversions.
En primer lugar, porque el problema de la vivienda en España no se va a solucionar sin la colaboración público-privada. Y decisiones como las que ha tomado el Ayuntamiento de Barcelona lo que hace hoy es desincentivar la inversión en la ciudad directamente. Claro, va a haber muchos inversores, evidentemente, que van a elegir otras ciudades como ya están haciendo en nuestro país para invertir antes que venir a Barcelona.
L'advocat José María Español també qüestiona la xifra de 9 milions d'euros que costarà la casa Ursola i es pregunta si aquesta quantitat no es podria haver destinat a famílies que ho estan passant molt pitjor.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I arriba el moment de l'actualitat esportiva i anem directament a connectar amb el nostre company Albert Díez, que està a peu de canó, treballant allà. Albert, què tal? Bona tarda. Des d'on ens parles avui?
Al Palau Blaugrana, Montserrat, com estàs? Bona tarda a tothom.
Doncs des del Palau Blaugrana, actualitat esportiva. Busquem l'actualitat, Albert, d'una nova jornada de Lliga, on el Barça buscarà seguir retallant davant el Real Madrid líder, el Girona apropant-se encara més a Europa i l'Espanyol mantenir-se fora del descens.
Sí, començarem pel Barça, recordant la classificació, i Real Madrid líder, 49 punts, segon Atlètic de Madrid amb 48, tenim derbi, demà dissabte 9 de la nit, Real Madrid Atlètic, i el Barça és tercer amb 45, un conjunt al Blaugrana que no jugarà fins diumenge el partit d'aquesta 23a jornada a camp del Sevilla. Avui dia d'impàs entre escoltar demà Flick, conèixer les novetats d'última hora, si és que n'hi han. Ens ho explica tot el Víctor Navarro. La Víctor, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, companys. Un Barça que avui té festa. En principi entrenaven a les 12 del migdia, però què ha succeït al tornar de València? Doncs el Barça anava de València a Castelló a la 1 de la matinada i allà agafaven l'avió de tornada a la ciutat comtal. Què ha succeït? Doncs que amb la boira, els jugadors, l'expedició de Hansi Flick, de Joan Laporta al capdavant, han estat 2 hores esperant asseguts a l'avió i no ha pogut enlairar. Així que han tornat per carretera i han arribat a casa gairebé a les 7 del matí. Total, que avui dia de festa per un Barça que ha guanyat, torna a golejar, després de les rotacions que li tornen a sortir bé a Hansi Flick, la rotació de Lewandowski, de Casado i de Araujo, de cara a diumenge veurem si pot tornar Gavi després del cop de cap, si segueix Chesney, que és el número 1, i també si Dani Olmo i Íñigo Martínez ja estan per ser títols.
Així està el Barça. Clar, el Barça sortirà a jugar al Pizjuán, Montserrat, a Sevilla, sabent què han fet el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Algú penalitzarà en punts, perquè, com et dic, és el gran partit d'aquesta jornada. S'enfronten demà dissabte a les 9 de la nit.
I el Girona ha estat l'últim equip, Albert, que ha guanyat l'Atlètic Club, sí. I demà a jugar a Bilbao.
Sí, Atlètic Club Girona, a partir d'un quart de 5 de la tarda, un Girona que recupera David López, Blind, Oriol Romeu, no estan per lesió d'Anjuma, tampoc Miovski, Artur encara no entra. Aquest és Mitchell parlant del tema, del monotema d'aquesta setmana, els àrbitres.
Per mi los árbitros son grandes profesionales y necesitan solo la presión del joc. Tothom té clar que el futbol ara mateix està en bones mans. Per mi, lo que necessitem és tranquil·litat i que cadascú mire el seu problema, no? I no hem de posar-los en el foc.
I el diumenge, l'Espanyol que vol mantenir-se fora del descens, visita la Reial Societat. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Brian Olivan segueix sent dubte pel partit de diumenge a Noeta. És el principal problema que té Manolo González per fer l'alineació de diumenge, tenint en compte que Romero serà baixa per sanció. És possible que Omar hagi de canviar de banda. A la convocatòria que donarà demà entraran els jugadors de la cantera Bauza i el lateral dret José Ángel. També es baixa el porter Pacheco. Avui, en sola de premsa Manolo González parlant del partit de diumenge.
I bueno, guanyar l'altre dia i sortir de descens és important per, sobretot també a nivell mental i anímic, perquè van passant les setmanes, veus que estàs bé, que l'equip millora, però no acabes de sortir, i al final doncs, acabem de sortir, estem a 2 punts del Celta, empatats amb un parell d'equips, amb un equip amb un punt per sobre. Llavors això també et diu que si aconsegueixes guanyar diumenge, a lo millor pots donar un salt encara més gran, que inclús anímicament i a nivell de confiança t'ajudaria més.
Manolo González i l'Espanyol buscaran diumenge a la tarda a Noeta la 5ª setmana consecutiva sense perdre.
Gràcies. I tenim cita aquí al Palau Blaugrana d'aquí, res, poc més de mitja hora mal comptada. Barça-Olimpiakos, el Barça amb 14 victòries, ja sense Vesely, 8-10 setmanes de baixa. Rep l'Olimpiakos, que és el líder de la competició. Tenim tiempo de juego, l'expliquem aquí a la Copa, aquest partit, gran partit de l'Eurolliga de bàsquet, Montserrat.
Bona feina, Albert Díez, gràcies, bon cap de setmana, que vagi bé.
Igualment, que vagi bé, fins dilluns.
Adéu-siau. Fins aquí ha arribat la linterna Cope, Catalunya i Andorra. Salutacions d'aquí, t'ha parlat de Montse Rodríguez, i ara la linterna i la informació continua amb Ángel Expósito. Que passis un bon cap de setmana. Adéu-siau.